Mazón dimiteix, però no convoca eleccions. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Un any i cinc dies després de la Dana i la setmana després de ser escridassat i aïllat a l'acte d'homenatge a les víctimes del primer aniversari de la tragèdia, el president valencià Carlos Mazón finalment ha fet el pas, Joan Bota.
Ha anunciat que deixa el càrrec amb retrets al govern espanyol i amb la petició a Vox perquè pacti amb el PP el nom de la persona que l'ha de substituir al capdavant de la Generalitat Valenciana.
València, Pepa Ferrer.
Manté Carlos Mazón que el govern espanyol i les seves agències no van informar, que no s'han implicat en la reconstrucció i que s'ha orquestrat una campanya contra ell que genera odi i crispació. I apunta també l'eixida.
Liderar ese trabajo requiere de una fuerza especial que ni yo ni mi familia tenemos, ya no. Alguien que con la mayoría que claramente votaron los valencianos complete y consolide este nuevo tiempo que necesita la Generalitat.
Al Catalunya Migdia recollirem totes les reaccions a aquesta notícia, del tot insuficient, per cert, per als familiars de les víctimes, i que té un impacte que va molt més enllà de la política valenciana.
S'ha constatat fa una estona quan el líder de Vox, Santiago Abascal, ha evitat dir si votaran la investidura d'un nou candidat popular, no descartant, per tant, un escenari de bloqueig al País Valencià.
Madrid, Paula Brujats.
El PP torna a dependre de l'extrema dreta de Vox i Abascal no ho posa fàcil d'entrada. Diu que la dimissió de Mazón arriba tard i és un baló d'oxigen per al PSOE, mentrestant Alberto Núñez Feijóo reclama un acord per facilitar el relleu d'Amazon i és que el líder del PP tem unes eleccions anticipades al País Valencià.
Pido a los partidos que sostienen al gobierno autonómico que estén a la altura, que faciliten cuanto antes la elección de un nuevo presidente.
El Partido Popular parece que está en grandes disputas internas, primero que se aclaren entre ellos y cuando deciden qué es lo que van a hacer o lo que van a proponer, entonces y solo entonces nosotros diremos cuál es nuestra postura.
Tot això, per cert, el dia en què la persona amb qui dinava Mazón el dia de la Dana, la periodista Maribel Vilaplana, ha revelat al jutjat de Catarroja que el dimissionari president valencià va tenir el telèfon mòbil operatiu durant tota la trobada i que li van portar papers per tal que el signés. Catarroja, Alba Barbosa.
Maribel Vilaplana ha declarat davant la jutge que Carlos Mazón va estar comunicat tota la tarda i que no li va transmetre cap inquietud ni pressa per acabar el dinar, que es va allargar a prop de 4 hores. Tampoc es va assabentar del contingut de les converses de Mazón, però no el va sentir pronunciar, segons Vilaplana, les paraules Dana ni pluges.
I tot això coincidint aquest dilluns amb l'inici d'un judici inèdit.
El fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, que ha reiterat que es declara innocent, s'enfronta a 6 anys de presó acusat de filtrar informació secreta en la causa per frau de la parella d'Isabel Díaz Ayuso.
Madrid, Tània Tàpia.
Sí, ha estat just després d'escoltar el rat dels fets quan el president del tribunal li ha fet aquesta pregunta, resposta rotunda del fiscal general.
Señor García Ortiz, ha oído los hechos de la punibles que son objeto del presente juicio oral. ¿Se considera autorresponsable de los delitos que se le imputan?
No.
Un García Ortiz que declararà al final de tot el 12 de novembre. La seva defensa ha fet una crítica molt dura al jutge que ha portat el cas. Creu que ha fet una instrucció esbiaixada i inquisitòria i ha denunciat que se li han vulnerat els seus drets.
I d'un judici que ha començat a un altre que es va perfilant i que, igual que passa amb el del fiscal general, també té implicacions polítiques al voltant del govern espanyol.
El Tribunal Suprem proposa jutjar l'exministre i exnúmero 3 del PSOE, José Luis Ábalos, i el seu excol·laborador, Koldo García, i també l'empresari Víctor del Dama per suposades irregularitats en contractes de compra de mascaretes durant la pandèmia.
El dia va molt farcit i també ens deixarà aquesta tarda la inauguració de la seu definitiva del hub científic de la farmacèutica AstraZeneca a Barcelona.
A l'antiga seu de Telefònica, a la capital, hi treballaran 2.000 persones de gairebé 50 nacionalitats amb l'objectiu de desenvolupar 20 nous medicaments abans del 2030.
I a la cultura, Òmnium Cultural i l'Institut d'Estudis Catalans s'alien per celebrar la gran nit de les lletres catalanes.
Aglutinarà els premis literaris que fins ara s'anunciaven la nit de Santa Llúcia, però també l'Òmnium a millor novel·la publicada i d'altres de nova creació.
Amb quin objectiu, Barcelona, Marta Vives?
Doncs l'objectiu és convertir-se en la gran cita cultural de referència del país, implicar tota la cadena del sector de llibre. Aquesta és l'essència de la Nit de les Lletres Catalanes, que té un objectiu clar, com ha dit el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antic.
Ampliar el nombre de lectors i lectores, perquè com més forta sigui la literatura, com més democràtica i més humanista serà la nostra societat.
La cita serà el 14 de març del 2026 a la Sala Oval del Manac.
I quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Amb la reacció del Barça després de la derrota al Clàssic.
Van guanyar l'Elx 3-1 en un partit que el vestidor blaugrana els ha deixat satisfets. Avui han tornat als entrenaments pensant ja en el partit de Champions a dimecres a Bruges. Sentirem algunes reaccions d'aquesta victòria del Barça i també de la derrota de l'Espanyol davant l'Alavés. El Nàstic està pendent del futur del seu entrenador, ho explicarem al Catalunya Migdia. I el Barça a bàsquet no remunta i nova mala nit al Palau amb derrota davant del Múrcia i una nova lesió.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bon dia.
Bon dia, destaquem dues incidències a l'autopista AP7. La primera, a la Jonquera, l'incendi d'un turisme ja està apagat, però encara parlem d'un carril tallat en direcció sud i aturades de 3 quilòmetres en aquest punt de l'AP7 a la Jonquera i en sentit sud. L'altra incidència, també a l'alt de AP7, a l'altre extrem, a l'altura d'Amposta. Aquí tenim unes obres que tallen carril en sentit nord, trànsit molt lent durant un parell de quilòmetres en aquest punt de l'AP7, a Amposta i en sentit nord.
I ens falta el temps.
A la tienda bici.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Com comença aquesta setmana?
Comença tranquil·la i segurament tant aquesta tarda com demà continuarem tenint domini del sol, això sí, en alguns sectors costaners, sobretot al voltant de la ciutat de Barcelona, conurbació, alguns intervals de núvols i amb temperatura una mica més raonable per la tardor. Tampoc escandalosament tardorenca, això no. I atenció, possible canvi durarà poc, però ens portarà precipitacions a tot el país. S'haurà allunyat completament aquesta pertorbació divendres, però dijous ens pot visitar, fer ploure tot Catalunya de forma feble al Ter Sud i de forma més significativa al centre i sobretot meitat nord de Catalunya. I atenció, nevades que poden tenir una mica de cara i ulls al Pirineu.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. El president valencià Carlos Mazón anuncia que dimiteix però evita eleccions anticipades i deixa el seu relleu en mans de l'extrema dreta de Vox. Després d'una setmana horribilis, acorralat pels seus canvis de versió i escridassat pels familiars de les víctimes de la Dana d'ara fa un any, Mazón ha reconegut que ja no podia més i ha admès per primera vegada que hauria d'haver canviat la seva agenda del Dia dels Aiguats. València, Pepa Ferrer, quin missatge ha donat avui Carlos Mazón?
Carlos Mazón s'aparta, dimitix un any i 5 dies després de la Dana. En una compareixença de 20 minuts, acompanyat pel seu govern, el president valencià diu que fins ací, que ja no pot més.
Les puedo asegurar que por voluntad personal habría dimitido hace tiempo. Ha habido momentos insoportables para mí, pero sobre todo para mi familia. Creía de corazón que me sería más fácil demostrar desde esta atalaya lo que ocurrió en la gestión de la emergencia, pero ya no puedo más.
Considera que tot el soroll que s'ha generat al seu voltant no ha deixat veure la tasca de reconstrucció i s'aparta apuntant el camí. Un president de transició al qual li hauria de donar suport Vox. L'extrema dreta, que ha marcat els passos del govern valencià fins avui, ara té les seves mans a aprovar el nom del futur president valencià. I Mazón apela a la majoria que va eixir de les urnes.
És la majoria que està liderando la reconstrucció i no podemos permitir que nadie la pare. Apelo a la responsabilidad de esa mayoría para elegir nuevo presidente de la Generalitat.
Carrega també Carlos Mazón contra el govern espanyol. Diu que les seves agències no van informar de la tragèdia i que, a més, es va orquestrar una campanya contra ell que ha generat odi i crispació. Admet, però, errors, refiar-se del govern espanyol, no declarar l'emergència o no suspendre l'agenda.
Y yo debía haber tenido la visión política de cancelar mi agenda. Sé que cometí errores, los reconozco. Y voy a vivir con ellos toda mi vida.
I marxa, diu, perquè el futur president pugui acabar la reconstrucció i aquesta siga valorada amb objectivitat.
Però encara queden incògnites destacades per resoldre. Per exemple, si Mazón continuarà com a diputat i, per tant, com a aforat, i qui serà el seu relleu? Una qüestió en la qual no es posen d'acord les cúpules del PP a València i a Madrid, oi, Pepa?
Quan es formalitze la dimissió de Carlos Mazón, s'activarà un termini de 12 dies per presentar candidatures. Després hi haurà entre 3 i 7 dies per celebrar un ple d'investidura. Si passats dos mesos d'aquesta votació no hi haguera president, es dissoldran les Corts i es convocaran eleccions. Ara bé, Carlos Mazón encara no ha presentat la seva dimissió, no l'ha formalitzada, i no ens diuen quan ho farà. I és que la compareixença deixa moltes incògnites, entre elles qui serà el seu substitut, i potser així està la clau. Mazón podria estar guanyant temps per consensuar un nom en Gènova i en Vox abans de formalitzar-la. El que sabem és que demà presidirà el ple del Consell, que no està de baixa, tal com han publicat alguns mitjans, però que farà allò que li diga el seu metge.
Bé, doncs Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, no aclareix qui ha de ser el relleu d'Amazon al capdavant de la Generalitat Valenciana, però demana a Vox que estigui a l'altura per pactar un nou president. Feijóo ha defensat que la dimissió d'Amazon és un acte de responsabilitat que contrasta, diu, amb el que fan el PSOE i Pedro Sánchez. Madrid, Paula Brujans, bon dia.
Bon dia. Tot i l'estira i arronsa de les últimes hores, l'estratègia d'Amazon ha coincidit finalment amb la de Feijóo. Discurs gairebé calcat avui entre un i altre. Feijóo també ha culpat el govern espanyol i ha denunciat una cacera política contra Amazon.
Un compañero que ha reconocido equivocaciones, pero que también ha sufrido una cacería política y personal porque no es un asesino. Cometió errores. Hoy los asumió hasta las últimas consecuencias. Pero ninguna emergencia nacional depende de una sola persona. Hace mucho más tiempo que debería haberse ido el señor Sánchez.
Amb Vox a l'alça i amb el desgast de la Dana, Feijóo vol evitar a tota costa eleccions anticipades al País Valencià. Ara mateix a la direcció del PP li fan pànic les urnes. Per això Feijóo reclama a Vox un pacte, un acord que faciliti el relleu d'Amazon.
Pido a los partidos que sostienen al gobierno autonómico que estén a la altura. Que faciliten cuanto antes la elección de un nuevo presidente. Que actúen con la responsabilidad que merece el pueblo valenciano.
Feijóo ha pressionat Mazón a dimitir per la por que l'arrossegui. També ell, la situació de desgast era insostenible, diuen el PP, tan incòmoda que avui només un dels 11 presidents autonòmics del partit han anat a la seu dels populars a la reunió de la direcció que ha convocat el partit. Feijóo i Mazón discrepen encara sobre qui l'ha de substituir. Gènova aposta per l'actual alcaldessa de València, Maria José Català.
I com que el Partit Popular no té majoria a les Corts Valencianes, el relleu de Mazón està en mans de Vox i de Santiago Abascal, que alimenta el fantasma d'una eleccions anticipades que tant preocupen a la direcció del PP. Abascal ha evitat mullar-se sobre el candidat que presentin els populars.
Como no se sabe qué es lo que va a hacer el Partido Popular, no se sabe qué es lo que va a decidir, no se sabe si quiere convocar elecciones, si quiere elegir a un candidato u otro, nosotros no vamos a hacer ninguna valoración anticipada antes de que ellos se aclaren entre ellos mismos y salgan de sus dudas y de los precipicios por los que se tiran, como han hecho en el día de hoy.
Però més enllà de la picabaralla política, les víctimes de la Dana veuen insuficient la dimissió d'Amazon. Li exigeixen que els demani perdó i que se'n vagi a declarar davant la jutgessa que porta el cas. En el terreny polític, els principals partits de l'oposició al País Valencià també creuen que no n'hi ha prou amb la sortida d'Amazon i li reclamen que convoqui eleccions anticipades, Marta Corbalán.
La declaració institucional d'Amazon no ha satisfet pràcticament a ningú, ni als familiars de les víctimes de la tragèdia de fa un any, ni a l'oposició a les Corts Valencianes. En una entrevista a Escatinfo, el membre de l'Associació de Víctimes Mortals de la Dana, Usías Ortí, ha demanat a Amazon que vagi més enllà.
La primera és que ell presentarà la dimissió. Pel que pareix, continuarà com a diputat a les Corts Valencianes. La segona cosa és que anara a declarar a la jutgessa de Catarroja, al jutjat d'instrucció número 3, i després el perdó a les víctimes. No hem escoltat un perdó explícit.
En el pla polític, els socialistes i Compromís han celebrat que Amazon plegui, però li han reclamat que convoqui eleccions perquè els valencians puguin triar les urnes al futur president o presidenta. Diana Morán és la secretària general del Partit Socialista del País Valencià.
Nos han presentado un fraude de solución porque, en definitiva, lo que nos presentan es una prórroga. Se quieren dar más tiempo. Y los valencianos y las valencianas no tenemos más tiempo que perder.
El líder de Compromís, Joan Baldoví, també ha demanat que s'avancin les eleccions i ha acusat Mazón de desprestigiar les institucions i de faltar el respecte als valencians.
Una mostra més d'un president que no respecta les institucions, però sobretot no respecta ni al poble valencià ni a les famílies de les víctimes, que no mereixen este espectacle lamentable de despatxos, de lluites entre les famílies del Partit Popular i d'un Vox que serà l'àrbitre d'esta situació.
Baldoví ha acusat Mazón de ser un president indigne fins a l'últim dia.
I en paral·lel a tot això, la periodista Maribel Vilaplana, que el dia de la Dana va dinar durant prop de 4 hores amb Carlos Mazón, diu que l'encara president va estar comunicat en tot moment. Ha detallat que va atendre nombroses trucades i missatges, però que no es va mostrar preocupat i que va actuar amb normalitat. Així ho ha dit davant la jutge que porta la instrucció penal del cas, on avui ha declarat com a testimoni. Una declaració molt esperada per aclarir dubtes sobre les decisions que va prendre Carlos Mazón aquella tarda davant la situació d'alarma. Catarroja, Alba Barbosa.
Maribel Vilaplana continua declarant com a testimoni i ha explicat a la jutge que investiga la Dana que Carlos Mazón rebia trucades i missatges, tot i que ella desconeixia el contingut de les converses. Fins i tot ha detallat que Mazón va signar documents a El Ventorro. Ella, però, assegura que no va percebre inquietud per part del president valencià ni tampoc presses perquè s'acabés el dinar. Els dos van estar al Ventorro prop de 4 hores i per això el seu testimoni és important per la investigació perquè va ser amb Mazón durant les hores crítiques dels aiguats. Eduardo García, advocat de l'acusació de Ciutadans.
Però si sabía lo que estaba ocurriendo y aún así daba la sensación de lo que ha explicado la testigo, de que como no le daba ninguna importancia, pues es peor todavía.
La periodista no conserva el tiquet de l'aparcament que li va reclamar la jutge quan es va saber que Carlos Mazón la va acompanyar fins al cotxe quan van sortir del restaurant. Sobre el vídeo de les inundacions d'Utiel, Vilaplana el va rebre al seu mòbil, però diu que no va obrir l'enllaç i que, per tant, el president en funcions tampoc el va poder arribar a veure. Vilaplana ha entrat al jutjat aquest matí entre crits d'alguns familiars que li han reclamat que expliqués la veritat.
A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem amb tot el que ha passat avui a València i el que pot passar en els pròxims dies. Però avui també era un dia important, perquè avui hi ha la primera jornada del judici al fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, a qui demanen 6 anys de presó per, suposadament, filtrar secrets de la causa de frau fiscal de la parella d'Isabel Díaz Ayuso. La seva defensa ha estat molt crítica amb el jutge que ha instruït el cas per investigar-lo, diu, amb la idea preconcebuda que era culpable i sense respectar-li el dret a la intimitat. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia. Sí, el fiscal general ha arribat al Suprem en cotxe oficial, ha entrat per la porta principal, la d'autoritats, entre crits de suport.
¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Todo va bien!
Tot i que serà l'última a declarar, previsiblement el dia 12, el president del tribunal ja li ha preguntat si es considerava autor dels fets de què l'acusen i ha tornat a negar-ho. La seva advocada, Consuelo Castro, creu que el jutge que ha portat el cas, Ángel Hurtado, ha tingut un ànim inquisitiu i ha impulsat una investigació prospectiva i esbiaixada. Per això, en un al·legat molt dur, ha denunciat.
Las irregularidades cometidas en la instrucción nos permiten sostener que el fiscal general del Estado ha sido sometido a un proceso injusto en su conjunto, en el que sus derechos no se han visto garantizados y no ha podido defenderse en las condiciones exigibles.
També ha lamentat que durant l'escorcoll del despatx del fiscal, que va durar 12 hores, la policia va donar informació personal i professional sense cap filtre, diu, vulnerant drets fonamentals. Avui declaren 4 fiscals, el primer ha estat el que portava l'expedient de la parella d'Ayuso, Alberto González Amador, ha reconegut que no sabia que el cas de frau afectava una persona rellevant fins 4 dies abans de la filtració i també, atenció, que va comentar a les seves caps que era la defensa d'Amador la que buscava un pacte. Va ser un dia i mig abans de la filtració que s'investiga i per la qual el fiscal general ha acabat a judici. La sessió reprèn a 2:15.
I encara més embolic judicial, perquè el Tribunal Suprem proposa jutjar José Luis Ábalos, Koldo García i Víctor de Aldama pels contractes irregulars de mascaretes durant la pandèmia de la Covid. El jutge posa la directa i es deixa a un pas de judici perquè hi veu indicis clars d'organització criminal, suborn i tràfic d'influències. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
Bon dia. El jutge considera que tots tres es van posar d'acord, tan bon punt Ábalos va ser nomenat ministre per aprofitar aquesta circumstància i la influència que això representa per poder-se beneficiar econòmicament de l'adjudicació de contractes públics. En la resolució, el magistrat manté que hi ha indicis molt consistents que de Aldama va entregar diners tant a Ábalos com a Koldo per fer funcionar l'organització criminal. Segons el magistrat, en aquesta suposada trama, de Aldama era l'encarregat de localitzar empreses o particulars que estiguessin disposats a pagar comissions a canvi de contractes públics amb l'administració. Koldo, com a assessor del ministre Ábalos i home de la seva absoluta confiança, s'encarregava de fer les gestions necessàries en cada cas i recórrer a Ábalos quan la seva firma o influència eren indispensables. El jutge del Suprem ha decidit fer aquest pas i ha demanat que es jutgi Ábalos, Koldo García i l'empresari Víctor de Aldama, acusats dels delictes de suborn, pertinença a organització criminal, tràfic d'influències i malversació de diner públic pels contractes irregulars de mascaretes durant la pandèmia. En la resolució, el jutge emplaça el fiscal anticorrupció i les acusacions populars perquè en un termini de 10 dies diguin si se'ls ha d'enviar a judici, que facin els seus escrits d'acusació o demanin l'arxivament de la causa.
Passen 5 minuts d'un quart. Fem una pausa i després informació internacional centrada en Donald Trump.
Catalunya migdia.
A Obramat hi trobaràs el millor per qualsevol reforma de bany. Vàters, plats de dutxa, piques, mobles de bany, mampares i accessoris de les millors marques i al millor preu. També a Obramat Ponés, on compren els professionals.
Torna la gran nit dels Premis Regió 7. Celebrem el talent i l'esforç del nostre territori. Dimarts 11 de novembre a les 7 del vespre al Teatre Cursal de Manresa. Entrades gratuïtes a cursal.cat.
Amb el suport de CaixaBank, Endesa, l'Ajuntament de Manresa, E-Talentum, Volvo Motorcat Premium, Link&Co, Grup Bassols i el Consell Comarcal del Bages.
Arriba al Teatre Poliorama Glorious, la pitjor cantant del món. La veritable història de Florence Foster Jenkins.
Marta Rivera, Ramon Gené i Santi Millán protagonitzen aquesta divertida comèdia sobre el coratge de perseguir els somnis i triomfar malgrat no tenir cap talent. Glorious, a partir del 7 de novembre. Entrades a teatrepoliorama.com.
Si tu el que vols és l'èxit,
tot això ho hauràs de canviar, bro.
Un cui s'ha fotut el nostre fill?
T'has fotut en una mena de secta de gent hormonada.
Que el Castells aquest és un estafador.
Com podria sorprendre una dona estupenda amb un pla ben original?
Podries proposar-li fer un pícnic al camp.
No t'imagino, al mig del camp.
Fer-se gran és saber que el millor pla és el que et fa somriure. Vintage, últims capítols de la temporada. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Per què t'has d'esperar? Avança't ara amb els millors preus del Black Friday i el Corte Inglés.
Endut en una rentadora de càrrega frontal LG per 489 euros.
I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
Avança't al Black Friday i el Corte Inglés.
Fins al 9 de novembre a la botiga web i app del Corte Inglés.
Consulta'n les condicions al corteinglés.es.
Catalunya migdia. És un quart i mig. Després de l'acord d'alto el foc a Gaza, el president nord-americà Donald Trump apunta ja als seus pròxims objectius en política internacional: Venezuela i Nigèria. En els dos casos, Trump parla fins i tot d'intervencions militars nord-americanes. Cèlia Cernadas, bon dia.
Bon dia.
Ja fa temps que l'administració Trump té fixació amb Nicolás Maduro a Venezuela, però ara ja es parla de defenestrar-lo i forçar un canvi de règim.
Efectivament, la Casa Blanca qualifica a Maduro, sempre ho ha fet, de narcolíder i narcoterrorista. També el considera un president il·legítim que va robar les eleccions. Per tant, treure'l del poder beneficiaria punts claus de l'agenda domèstica de Trump, com la seguretat, perquè la inestabilitat política Venezuela està fomentant la migració a gran escala i el règim de Maduro s'argumenta des de la Casa Blanca enverina els nord-americans. 100.000 moren cada any per sobredosi. Però, segons la mateixa administració de control de drogues, Oscar, Colòmbia i no Venezuela és el primer país d'origen d'aquesta droga.
I fins ara com s'ha visibilitzat aquesta estratègia de Donald Trump contra Venezuela?
Els Estats Units han enfonsat 15 vaixells veneçolans que suposadament portaven droga i ha causat més de 60 morts. També s'han mobilitzat 10.000 soldats als Estats Units al Carib i el vaixell de guerra més gran de la Marina.
Però Donald Trump té altres interessos en un canvi de règim a Venezuela.
Doncs sí, el petroli. La líder interna de l'oposició veneçolana, Corina Machado, que recordem és recent Premi Nobel de la Pau, ha promès accés il·limitat de les empreses nord-americanes a les reserves del seu país amb beneficis bilionaris. Ara Venezuela produeix 1 milió de barrils diaris i la gran majoria se'n van cap a la Xina.
Tot això pel que fa a Venezuela, però també hem parlat de Nigèria. Aquí, amb què amenaça Donald Trump i sota quins arguments?
Doncs l'argument és protegir els cristians i Trump amenaçat fins i tot amb una intervenció militar en un post a la seva xarxa Truth Social. El principal instigador als Estats Units de la campanya contra Nigèria és el senador republicà Ted Cruz, que parla de desenes de milers de cristians massacrats, xifres que ningú sustenta. Però recordem que els cristians evangèlics són el principal suport electoral de Trump.
I totes aquestes acusacions d'on neixen?
Des de principis del 2000 hem de recordar que a Nigèria opera el grup islamista Boko Haram, que sobretot al nord, en zones rurals, un dels seus atacs més sonats va ser el segrest del 2014 de 276 nenes d'una escola de Chibok i la majoria eren cristianes, això sí. I episodis com aquest han alimentat aquesta narrativa d'enfrontament interreligiós. A més, per les xarxes, recentment han circulat molts vídeos de suposades massacres contra cristians, però són falsos.
I és cert, hi ha veritat, això que diuen, que els cristians són objectiu explícit del terrorisme? terrorisme islamista nigerià?
El govern de Nigèria ho nega, però també ho nega l'assessor de Trump per afers àrabs i africans, el seu consogre Massad Boulos.
És molt desafortunat, perquè sabem que Boko Haram i l'estat islàmic estan matant més musulmans que cristians. Està patint gent de tot tipus de confessions. Això no està específicament adreçat a un grup o a un altre.
Tornem a Catalunya perquè la farmacèutica AstraZeneca inaugura aquesta tarda la seu definitiva del seu hub científic a Barcelona, que s'instal·la a l'edifici Estel, l'antiga seu de Telefònica a l'avinguda Roma de Barcelona. Serà el hub científic més important de la farmacèutica a tot Europa, molt centrat a fer arribar als pacients els resultats de la seva recerca. A l'acte hi assistiran el president de la Generalitat, Salvador Illa, la ministra de Sanitat, Mònica García, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i els màxims càrrecs de la farmacèutica a tot l'Estat. Purificació Barcelona.
El hub científic representa un nou model d'innovació que combina la recerca biomèdica i la ciència de dades i té com a objectiu optimitzar el desenvolupament clínic de les seves investigacions, és a dir, que arribin tan aviat com sigui possible als pacients. En aquest sentit, el hub s'ha marcat com a fita el desenvolupament d'una vintena de nous fàrmacs abans que s'acabi aquesta dècada. El nou centre ocupa 25.000 metres quadrats i acull prop de 2.000 treballadors, entre investigadors, càrrecs i personal de suport. I ja participen més de 200 projectes de recerca i en més de 150 estudis clínics.
I en quins àmbits, en quines àrees centra les seves investigacions?
Doncs en 5 grans àrees de molt impacte en la salut: l'oncologia, les malalties cardiovasculars, les patologies respiratòries, les malalties rares i les vacunes i les immunoteràpies. Tot plegat el converteix en un dels referents en investigació clínica d'última generació més importants d'Europa.
Mentrestant, el govern posa en marxa una reforma a fons de l'administració després de començar a desplegar les primeres mesures, com per exemple que reconegui el dret a l'error. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha fet seu aquest migdia l'informe de 70 experts que proposa, entre altres coses, blindar els càrrecs directius més enllà d'una legislatura o canviar les oposicions per ser funcionari. Palau de la Generalitat, Albert Prat, bon dia.
Què tal? Bon dia. Sí, aquestes són dues reformes que van per llarg, però en total en proposen 50. I el govern ja n'està desplegant una tercera part, com per exemple eliminar la cita prèvia obligatòria o que reconegui el dret a equivocar-se, aquest el dret a l'error, a l'hora de fer un tràmit tant d'un ciutadà com d'un funcionari. Dues reformes que ja estan encarrilades al Parlament i que quedaran aprovades al ple d'aquesta setmana. Salvador Illa ha destacat la importància d'aquest pla.
Compte, són moments de canvis molt profuns a la societat i hi ha gent que defensa sí, l'antipolítica. No va res bé, això no va res bé, sense institució, no. Necessitem institucions que funcionin. I per això és important que aquestes reformes tirin endavant.
Un pla que també preveu a poc l'entrada de la intel·ligència artificial i a llarg termini planteja canvis en les oposicions perquè no només es premiï la memòria dels aspirants o que les exigències per col·locar els càrrecs a l'administració siguin més estrictes. Són canvis que aquests no es poden fer d'avui per demà, de fet s'han de fer reformes legislatives i per això el govern ha volgut convidar en aquest acte el president del Parlament, Josep Rull. Ara, un grup d'experts més reduït es dedicarà a fer un seguiment de com es despleguen tots aquests canvis.
Avui el Banc Santander dona el tret de sortida a un nou pagament de dividends de la gran banca espanyola. Juntament amb el BBVA i amb CaixaBank, abonaran, atenció, prop de 5.000 milions d'euros als accionistes aquesta setmana, Jordi Canal.
Sí, comença l'entitat que presideix Jana Botín, que repartirà 1.700 milions dels seus beneficis entre els titulars de les seves accions. Per cada títol cobraran 11 cèntims i mig. Divendres, els accionistes de CaixaBank rebran prop de 15 cèntims per acció, gairebé 1.200 milions d'euros en total. I també divendres, el BBVA pagarà el dividend més quantiós, 1.850 milions a 32 cèntims per títol, el més alt que ha abonat mai i que va anunciar quan encara estava en marxa l'OPA sobre el Sabadell. A banda dels bancs, avui també reparteix dividends el grup de moda Inditex. Són 2.600 milions, dels quals el fundador de l'empresa i l'home més ric de l'estat, Amancio Ortega, en cobrarà més de 1.500 perquè és el propietari del 60% de les accions de la companyia.
El Departament d'Interior valora en positiu la nova prova del sistema S-Alert als telèfons mòbils del Barcelonès, del Baix Llobregat, el Maresme i el Vallès. La prova s'ha fet a les 10 d'aquest matí i és el simulacre de més abast fet fins ara a Catalunya, en una zona amb una població estimada de 5 milions de persones. Miquel Jarque.
Sí, així és. I des del Maresme, els veïns de Mataró ho han rebut així.
Acaba de sonar.
Jo no en tenia ni idea, me n'acabo d'enterar ara mateix, la veritat.
Bueno, és el que dèiem, que està molt bé que facin simulacres, però que quan realment passin les coses realment soni aquesta alerta, no? Tots sabem de què em refereixo, no? Suposo? Som tots conscients, sí, però està bé que ho facin.
9 de cada 10 persones que han respost l'enquesta de seguiment de Protecció Civil han dit que els ha sonat l'alarma i han rebut el missatge de text al seu mòbil intel·ligent. És un percentatge molt semblant al de la quarantena de simulacres que des del 2023 ha fet la Generalitat. Núria Parlon, consellera.
Ha estat positiu, ha funcionat, és a dir, la cobertura que han tingut les alertes en tot el territori ha estat molt elevada, és a dir, del volum de les enquestes que hem rebut, el 95% de la gent que l'ha contestat ens diu que sí.
Pel que fa a un altre termòmetre de seguiment, el 112 ha rebut 122 trucades de persones que no sabien què passava. Una xifra, segons el departament, molt residual.
Senyals horaris de 2:45 de la tarda. Una notícia que us ha avançat avui Catalunya Ràdio. L'Ajuntament d'Alcanar, al Montsià, vol tenir enllestides aquest mateix mes de novembre les taxacions de les cases on viuen els que seran els primers desplaçats climàtics del país. Els habitatges estan construïts al vell mig d'un barranc. Alcanar, Jordi Barranca.
Bon dia. Les taxacions dels 10 habitatges estaran fetes durant aquest mateix mes de novembre. La voluntat és accelerar al màxim els tràmits que hauran d'acabar amb el desplaçament de les persones que viuen en aquestes cases situades, recordem-ho, al tram final del barranc del Llop. Això és a la zona d'Alcanar Platja. Joan Roig, alcalde d'Alcanar.
Parlant amb el taxador, vam dir que costaria aproximadament, en termes de temps, unes 3 setmanes, un mes màxim, això és si hi ha alguna cosa que anés malament, i per tant, per això diem que a finals d'any ja volem tindre totes les taxacions realitzades i els preus de mercat damunt la taula.
Dimecres, de fet, es coneixeran les conclusions dels tècnics que aconsellen sobre com mitigar els efectes de la crisi climàtica en aquesta zona. Entre d'altres, ja avancem que avalen l'enderroc d'aquestes 10 vivendes. Un cop l'Ajuntament hagi fet la taxació i també la negociació amb els veïns, la Generalitat donarà suport econòmic per reubicar les famílies afectades.
Avui fa 50 anys del pitjor accident a tot l'estat a la mineria moderna. A Fígols, al Berguedà, 30 miners van morir per una explosió de gas grisú. Mig segle després, familiars de les víctimes continuen reclamant que se sàpiga tota la veritat d'una tragèdia que s'hauria pogut evitar. Corresponsal al Berguedà, Nàtia Dell.
Tot i el temps que ha passat, encara hi ha indignació i ressentiment per com l'empresa va gestionar la tragèdia. Per la Josefa Fernández, vídua als 24 anys, amb una nena de 4, la ferida continua oberta, ho explicava aquesta emissora.
Ho van fer tan malament com van poder. Ni ens van dir que eren morts, ni ens van donar el pèsam, ni res, com si no existissin.
Els familiars no perdonen a Carbones de Berga, propietat de Fexa, que culpés els treballadors de l'explosió, els acusés de fumar. Xema Gómez, que va perdre el pare amb 8 anys i porta més d'una dècada investigant el cas, denuncia greus mancances de seguretat a la mina, pressions i manipulació del relat.
A les víctimes se les ataca, se les responsabilitza i se les tanca la boca, doncs, intentant doncs, pagar-li uns diners perquè deixin de molestar.
Els directius de l'empresa, tot i que se'ls va processar per indicis de criminalitat i negligència, van acabar esquivant la presó.
I aquesta setmana farà 19 anys que un encaputxat va matar a trets un jove de Lleida quan sortia amb el seu cotxe d'un pàrquing. És el conegut com el crim de Cap Pont. Abans que l'any que ve prescrigui el cas, la família de la víctima vol que es jutgi l'únic sospitós del crim, que va sortir de la presó per falta de proves. Lleida, per Joan Álvarez.
El crim va passar el 9 de novembre del 2006. L'any 2007, els Mossos van detenir el presumpte autor dels trets, Jordi Rueda, tot i que mesos després el van deixar en llibertat per falta de proves. El cas està arxivat provisionalment. Ara, l'advocat de la família d'Isaac Martínez, Pau Simarro, demana al jutge que reobri el cas per portar Rueda a judici. Són declaracions d'aquesta emissora.
Nosaltres intentarem convèncer el jutge explicant tot això de la forma més gràfica i didàctica possible. Intentarem donar-li al jutge les eines suficients com perquè ens doni la raó. I quina és la raó? La raó és el desarxivament de la causa i el sotmetiment de la persona que ha estat investigada fins ara al judici.
El esbossat mòbil del crim estaria relacionat amb la disputa per la custòdia de la neboda d'Isaac Martínez, ja que ell havia pres part activa en la defensa dels interessos del seu germà, pare de la nena. Doncs bé, segons Simarro, l'exdona del germà va induir Jordi Rueda, que era la seva parella, a cometre el crim.
Passant 4 minuts de 2:15, una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu furgo,
te compra tu moto,
te compra tu auto caravan.
Te
¿Dónde es una oferta?
¡Oh! ¡Te la mejoramos!
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Benvinguts a la millora del dia.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
La benvinguda després de la seva gira asiàtica. El grup Svetlana.
Hola, hola.
Konnichiwa. Kim Jong-un.
Es rumoreja que no va mai al lavabo.
Com que no va mai al lavabo?
Que no caga mai.
Com no l'ha cagat?
És el gran líder.
Ah, per això està tan gros.
Clar, exacte, perquè ell va acumulant. Et podries portar aquí també a fer una entrevista?
Clar, no, el donaria punts,
Segur que et podria explicar moltes coses, el Kim Jong-un, de coses per allà. Estaria guai.
De dilluns a divendres, de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Catalunya migdia.
Òmnium Cultural i l'Institut d'Estudis Catalans s'alien per celebrar la Gran Nit de les Lletres Catalanes. Aglutinarà els premis literaris que fins ara s'anunciaven a la nit de Santa Llúcia, però també l'Òmnium a millor novel·la publicada i d'altres de nova creació. La Nit de les Lletres tindrà lloc a la Sala Oval del Manac el 14 de març del 2026. Marta Vives.
Convertir-se en la cita cultural de referència del país implica tota la cadena del sector del llibre. Aquesta és l'essència de la Gran Nit de les Lletres Catalanes, que té un objectiu clar, com ha dit el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antic.
Ampliar el nombre de lectors i lectores, que és el gran objectiu de la nit, perquè com més forta sigui la literatura, més culta, més democràtica i més humanista serà la nostra societat.
Teresa Cabré, presidenta de l'IEC, ha expressat la necessitat d'una nit com aquesta.
Un esdeveniment que sigui de gran envergadura, de les lletres catalanes, no ho teníem. L'esperàvem, és a dir, era un buit.
D'aquesta manera, els premis que fins ara s'entregaven durant la nit de Santa Llúcia, com el Sant Jordi o el Mercè Rodoreda de contes o el Carles Riba de poesia o el Joaquim Ruïra de literatura juvenil, ara s'hi afegeixen també l'Òmnium a millor novel·la o d'altres de nova incorporació, com per exemple el Premi al Còmic o el Premi de Traducció a Obra també publicada o els inèdits a literatura dramàtica o a talent literari. La Nit de les Lletres Catalanes se celebrarà el 14 de març del 2026 a la Sala Oval del Manac i serà transmesa en directe per 3CAT, que desplegarà una gran cobertura.
I ara, sèries.
En el invierno de 1981, el país respiraba una atmósfera de...
Anatomía de un instante, la sèrie de Movistar Plus que recrea el cop d'estat del 1981, donarà el tret de sortida avui a una nova edició de Serializados, el Festival de Sèries de Barcelona, que s'allargarà fins al 12 de novembre. S'hi podran veure més de 35 estrenes internacionals i nacionals amb un cap de cartell clar. Alan Ball, el creador de A dos metros bajo tierra, entre les sèries que s'hi presentaran també hi haurà Yakarta.
¿Tú qué te dedicas? Al bàdminton.
Yakarta, que és alhora una de les estrenes destacades aquesta setmana a les plataformes de streaming, Marc Garriga.
És una gran setmana d'estrenes. A banda de Yakarta, de la qual parlarem a fons demà, arriba la nova creació de Ryan Murphy, un dels gurús de la televisió nord-americana, responsable d'èxits com Glee, Pose, Nip Tuck, Monstro i tota la saga d'American Horror Story. Es despenja ara amb una sèrie d'advocades en un entorn de luxe, plena d'accessos, excentricitats i extravagàncies, totes les de la llei, amb Kim Kardashian, Glenn Close o Naomi Watts. Arriba demà a Disney Plus. Vince Gilligan, el creador de Breaking Bad, estrena la divertida i original Pluribus divendres a Apple TV Plus, on parla de com la dona més desgraciada del planeta ha de salvar la felicitat del món. I el pòquer de grans estrenes es completa amb I Love LA. Des d'avui ja HBO Max, la sèrie de Rachel Sennott, un dels noms clau de l'audiovisual independent nord-americà, que és una àcida i enginyosa comèdia juvenil sobre un grup d'amics que es retroben al cap d'uns anys i comproven com han canviat amb el temps.
Però si en lloc de sèries voleu anar al cinema, podeu aprofitar que avui comença la festa del cine.
Busco el responsable de l'hotel.
De l'hospital, querrà dir. Hace tiempo que el palacio...
Això vol dir que des d'avui fins dijous totes les entrades de cinema costaran només 3,50 € a la majoria de sales catalanes.
Ja no és necessari sol·licitar cap acreditació especial a la web Fiesta del Cine, com en edicions anteriors. Ara la promoció s'aplica automàticament en el moment de la compra de les entrades. L'objectiu, com cada any, és incentivar el consum, no només aquests dies, sinó la resta de l'any. En la la primera edició del 2025, al juny, s'hi van apuntar prop d'1.300.000 persones a tot l'estat, un 55% més que l'any anterior. La idea del govern espanyol és que el cinema remunti les xifres d'espectadors, que no acaben de recuperar els nivells prepandèmics, un fet que no és només d'aquí, perquè els Estats Units alerten que aquest mes d'octubre ha estat el pitjor pel que fa a la recaptació dels últims 30 anys, sense comptar el 2020, l'any de la pandèmia. Allà parlen de massacre a les taquilles, literalment. Aquí les xifres no són tan dolentes, però tampoc tan bones com el gremi anunciava, i tot apunta que serà complicadíssim recuperar el volum de vendes del 2019.
I ja sabem qui canta el nou disc de la Marató de 3CAT. Per exemple, com sentim, els Catarres, que fan aquesta versió en català del Sweet Caroline de Neil Diamond. La Marató, enguany dedicada al càncer, se celebrarà el 14 de desembre i, com cada any, un dels imprescindibles d'aquest projecte solidari és el disc de la Marató, la banda sonora, amb versions de clàssics que volen ser un crit a l'esperança, Montse Mas.
I en aquesta edició, el disc de la Marató consta de 20 cançons i la participació de fins a 200 artistes, com Antonio Orozco, Mala Rodríguez, Manolo García, Blaumut, Al·lèrgiques al Polen, Diango o la Ludwig Band, que versiona el Walking on Sunshine i el titulen El sol a la cara. Quan trobis la porta tancada i el món al revés. Entre algunes de les cançons adaptades al català i per l'ocasió hi ha, per exemple, Resistiré, una versió del Nessun Dorma titulada El primer sol, a càrrec d'Alfred García i el cor del Gran Teatre del Liceu, o Stand by Me, Ets amb mi, cantada per Mònica Green i Kelly Isaia. El disc de la Marató es podrà comprar el diumenge 30 de novembre.
Catalunya migdia. Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
El Barça recupera un altre jugador abans del partit de Champions d'aquest dimecres.
Després del retorn d'Olmo i Lewandowski, avui Christensen ja s'ha entrenat amb el club. Elx 1, victòria del Barça i a la Lliga després de la derrota en l'últim clàssic. L'equip necessitava els 3 punts i també recuperar sensacions. I això últim ho va aconseguir, però parcialment, Roger Rosà.
Sí, perquè és un Barça encara lluny de la seva millor versió, la versió de l'any passat, però progressa a poc a poc, va millorar la imatge sobretot a la primera part, no tant a la segona, i el més important, com deies, és que va tornar a guanyar després d'un mes dolent. Almenys aquest novembre doncs ha començat amb una victòria. Ahir gols de Lamine Yamal, Ferran i Rashford, en un partit, com dèiem, poc lluit de l'equip, i tot i que en alguns aspectes ha millorat, Hansi Flick sap que l'equip té molt marge de millora.
I saw a lot of things.
He vist moltes coses que hem fet molt bé, però també he vist coses que no hem fet tan bé. Hem de millorar, hem de seguir i lluitar. Avui hem jugat contra un rival que volia tenir la pilota i no ha estat fàcil. El que volíem al principi era pressionar-los i ho hem fet bé. Hem marcat aquests dos gols i hem creat moltes oportunitats, però no les hem materialitzat totes.
You know, to use this chance.
I des del vestidor, declaracions reveladores, diríem, de Ferran Torres a DAZN, que reconeix que ara sí l'equip va totes.
Sí, creo que estamos encontrando al Barça del año pasado, donde pues desde el primer minuto hasta el último nos comíamos el césped y vamos a seguir haciéndolo.
Bé, l'equip ha fet aquest matí entrenament de recuperació amb la novetat de Christensen, ja recuperat de les seves molèsties. Podria entrar, per tant, a la llista per jugar dimecres. Torna a la Champions, Bruges-Barça, dimecres a les 9. Veurem si amb Christensen el que és segur és que encara no hi seran fins després de l'aturada Rafinha i Joan García.
Tot això al Barça, i l'Espanyol va perdre el camp de l'Alavés 2-1, ara és 6è a la classificació. Els blanquiblaus s'han entrenat avui i han revisat els errors comesos al partit d'ahir. L'equip de Manolo González només ha sumat 5 punts com a visitant, via el Cadilla, que continua sent l'assignatura pendent en aquest inici de temporada.
Sí, els pericos només han sumat una victòria a domicili al camp de l'Oviedo i 2 empats a Noeta i Montilivi. La resta de desplaçaments han acabat en derrota al Bernabéu per 2-0 i ahir a Mendy Sorrotza davant de l'Alavés. Lluny de Cornellà han encaixat més gols, 6 dels que han marcat, 5. I ahir els dos gols de l'Alavés van arribar a la primera part. De fet, al minut 5 marcava l'ex-perico Denis Suárez i al 40 Lucas Boyer. A la segona, els blanquiblaus van reaccionar amb un gol de Roberto, que va entrar al descans per Jofre, però ni amb l'expulsió de Boyer a l'afegit per doble groga no n'hi va haver prou per poder empatar. Després del partit, Pere Milla lamentava els errors de la primera part.
Una llàstima, perquè crec que l'equip està bé, sí que els primers 15-20 minuts doncs, ens han trobat els espais. Jo crec que l'equip ha corregit bé aquesta situació, però bueno, lamentablement s'han posat 2-0 per culpa nostra.
En la mateixa línia s'expressava Edu Expósito, el capità de l'Espanyol creu que cal seguir en la mateixa línia que a la segona meitat.
Orgullós amb l'equip, amb la segona part que ha fet. Jo penso que aquest és de l'Espanyol, no? del nostre equip també, i a continuar amb aquesta línia. Penso que la segona part és el que tenim que fer i cap endavant.
El següent partit de l'Espanyol serà dissabte que ve a casa contra el Villarreal, que ara mateix és el tercer classificat.
I avui l'exjugador de l'Espanyol Álvaro Aguado, acusat d'agredir sexualment una treballadora del club el juny de l'any passat, durant la celebració de l'ascens a primera, ha estat citat a declarar a la Ciutat de la Justícia. El futbolista, ara sense equip, ha tornat a assegurar que les relacions sexuals amb la noia van ser consentides. La víctima, en canvi, manté que l'exfutbolista li va fer tocaments i després la va violar. La jutgessa del cas ha comunicat a Guado el seu processament, contra el qual l'advocada del jugador ja ha presentat recurs al·legant la manca de proves. Seguim parlant de la primera divisió després del Barça i l'Espanyol, la primera divisió masculina, el Girona, que no aixeca el cap. Ha sumat 7 punts en 11 jornades i continua com a cuer, tot i uns números desastrosos. Només una victòria i 7 derrotes. Des del club confien i continuen confiant en el tècnic Mitchell, Eduard Solà.
Amb una mica més d'un quart de lliga disputada, els números del Girona continuen sent molt dolents, desastrosos, de descens. 7 punts en 11 jornades, només una victòria i 6 derrotes. És l'equip que més gols ha rebut, 24, i el segon menys golejador, 10. I si afegim els números de la segona volta de la temporada passada, ens trobem un equip que només ha sumat 20 dels últims 90 punts en joc i que només ha aconseguit 3 victòries en els últims 27 partits de Lliga. I segurament acabarà la jornada com a cuer, com ja li ha passat a les 5 jornades anteriors. Però, malgrat aquests números tan dolents, la permanència és només de 2 punts. I tot i aquests resultats tan dolents, Mitchell continuarà com a entrenador, per més que de portes en fora ja estigui més qüestionat que mai. I de portes endins hi ha preocupació, però el discurs sempre ha estat que Mitchell és un entrenador de projecte. Dissabte arribarà l'Alavés a Montilivi en un partit on s'espera que el sí però no de les últimes setmanes es converteixi en un sí ja era hora.
I avui es tancarà l'onzena jornada, la primera divisió, amb l'Oviedo Sassuna, que juga a partir de les 9 de la nit. I a la Lliga Femenina de Futbol, la derrota del Barça al camp de la Reial Societat sorprèn, i molt. Feia 2 anys i mig que les blaugranes no queien a domicili a la Lliga i gairebé 5 anys que Ruth Vilà no es quedaven sense fer, com a mínim, un gol a la competició.
El partit va acabar 1-0 amb un gol de penal de les basques per unes mans de Laia Alexandri. La Reial Societat va acumular jugadores de mitja camp al darrere i el Barça, tot i tenir un 80% de possessió, només va ser capaç de fer un xut entre els 3 pals en els 90 minuts de joc. Les blaugranes, condicionades també per les baixes, no van fer un bon partit. El pla de Romeu sense Patri, Pai, Orsalma i Quica no va funcionar. Els partits de seleccions dels últims dies tampoc van facilitar entrenar les proves, amb Serra Jordi de mig centre, Pina de punta i Sidney a l'extrema esquerra.
I al final crec que hem acabat jugant amb algú més d'acord que cap, però autocrítica, a seguir, exigència a partir d'aquesta setmana vinent per preparar-nos contra el Depor i la resta de partits que venen.
Del partit destaca també el debut de Martín Fenger, de només 19 anys. Tot i la derrota, el Barça continua sent líder a la Lliga, amb 4 punts més que el Madrid, que va patir per guanyar dissabte l'Espanyol. Per cert, que les blanquiblaves juguen demà partit de Copa contra el València, i el Badalona Women, que va empatar 0 a la Lliga contra el Sevilla, visita també demà a la Copa l'Osasuna.
Dos apunts més de futbol abans de fer una pausa. D'aquí 2 setmanes es juga un amistós entre les seleccions de Catalunya i Palestina. Estava previst que jugués a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, però tot apunta que no serà així, perquè això tindrà un cost molt elevat, uns 800.000 euros, i demà al matí encara s'han de reunir la Conselleria d'Esports i la Federació Catalana de Futbol per acabar de decidir On es jugarà aquest partit, Biel?
Sí, perquè jugar a Montjuïc tindria un cost molt elevat entre les despeses de lloguer, seguretat, neteja i condicionament de l'estadi, perquè el Barça demana que es cobreixi qualsevol tret identificatiu tant del club com dels seus patrocinadors. Els incomoda aquest Catalunya-Palestina perquè el fons inversor que va deixar els diners per fer el nou Camp Nou, Goldman Sachs, és de capital jueu i tampoc no volen comprometre cap patrocinador com Spotify, per exemple. A més, el condicionament de l'estadi s'hauria de fer amb molt poc marge, només 3 dies, perquè el dissabte 15 hi ha el Barça-Madrid de la Lliga F que es juga a Montjuïc. S'estan buscant alternatives, com la nova Creu Alta o el nou estadi Costa Daurada. L'opció de Tarragona sembla poc probable perquè les relacions entre el Nàstic i la Federació no passen pel seu millor moment, i ara per ara tot apunta a Sabadell com l'alternativa més viable. Mentrestant, les entitats que impulsen la campanya Act for Palestine van posar ahir en marxa un sistema de prereserva d'entrades per demostrar que hi ha prou gent interessada com per omplir Montjuïc, i avui tenen previst donar-ne dades. 3 dies abans, per cert, d'aquest partit amb Catalunya, hi ha una Euskadi-Palestina, aquest sí que sabem que es jugarà i a on, serà a Sant Mamés, amb 35.000 entrades venudes.
I l'altre punt de futbol, el Nàstic, pendents avui que es faci efectiva la destitució del tècnic Lluís César Carles Vila.
El tècnic gallec va ser ahir xiulat i escridassat per l'afició del nou estadi després de la clara derrota davant l'Atlético Madrileño per 0-3. Avui el Consell d'Administració del Nàstic es reuneix i pot anunciar en breu el cessament de César. La seva tercera etapa al club serà la més curta i marcada per la marxa de Dani Vidal la passada temporada, un tècnic molt estimat per l'afició. Ahir Lluís César acceptava les crítiques i el que pugui passar pel que fa al seu futur.
No soy quien yo para hacer de abogado de Lluís César. Yo no me voy a defender. La gente puede expresar lo que le dé la gana, los que quieran expresar lo que ellos entienden, y ya está. Yo tengo piel de lagarto o de cocodrilo. A mí no me afecta absolutamente nada lo que me digan, ni si me dicen que soy muy bueno, ni si dicen que soy muy, muy malo. Al final, no ofende quien quiere, sino quien puede, ¿no?
El Consell voldria anunciar aquesta mateixa setmana el nom del nou tècnic, que ja es podria estrenar al camp del Múrcia a la pròxima jornada de Lliga.
Menys de 10 minuts per les 3 de la tarda. Ara sí, farem una pausa.
La primera part és lamentable. Ens han sigut 54 o 56 punts i això ha sigut que hem estat tota l'estona darrere seu.
Després, i després d'aquesta pausa sentirem els jugadors del Barça de bàsquet com Joel Parra, que admeten que van tenir un inici de partit desconcertant ahir contra el Camp Múrcia.
Catalunya migdia.
Concert inaugural del 10è aniversari de BCN Clàssics.
Amb l'orquestra de la RAI Torino, dirigida per Andrés Orozco Estrada i el violinista Michel Barenboim.
El 3 de novembre al Palau de la Música Catalana.
Una temporada amb grans noms com Gustavo Dudamel, Zubin Mehta o Marta Argerich.
Abonaments al 25% de descompte a bcnclassics.cat.
Antara, l'oli nou, premiat com el millor oli de l'Estat. De la cooperativa Coselva, que celebra els 125 anys d'història a Castellvell del Camp, Vilaplana i l'Aleixar. Ja disponible, te'l portem a casa. Truca al 977-844-125 o entra a coselva.com. Antara, el bon gust de l'oli amb 125 anys d'arrels, força i impuls.
Quan ho demanes als altres...
Puc estalviar d'alguna manera?
No. Quan ho demanes a Mediamarkt...
És el mes que tothom espera. Sí. Cada vol estar tan rebaixat.
Sí. Converteix novembre en cibembre amb les millors ofertes de les setmanes Black de Mediamarkt.
Vaig començar a prendre heroïna i és on em vaig enganxar. Em prenia la vida, em prenia els diners, m'ho prenia tot.
He sobrevivido a 5 sobredosis y la mayoría de todos mis amigos están todos muertos.
Jo crec que hi ha hagut una generació perduda, una generació que ja no recordem.
Memòria de l'heroïna. Nits sense ficció. Dimarts a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
I ho dèiem abans de la pausa, ho sentíem. Mal dia ahir del Barça de bàsquet al Palau Blaugrana. La derrota a casa va venir acompanyada d'una altra lesió i, a més, la lesió Ernest Macià, d'un dels jugadors més en forma de l'equip.
Sí, els últims partits el que estava més en forma, Tornike Shengelia, no és una lesió greu. El que és greu és que el calendari fa que es pugui perdre el Barça-Madrid d'aquest divendres. De fet, jo crec que és altament probable que se'l pugui perdre. Avui l'equip no entrena, demà torna a la feina, però Shengelia encara no tornarà tampoc dimecres, i dijous serà el dia en què el Barça decidirà si força o no força. No ser un esguinç greu, es podria forçar, però naturalment el Barça té doble partit la setmana següent, al marge del Girona, que ja també pràcticament descarto a Shengelia. Hi ha doble partit d'Eurolliga la setmana que ve, per tant no seria d'estranyar que el Barça el fes descansar aquesta setmana. I com deia, 78-81, un mal partit del Barça només arranjat pels últims minuts. Escoltem a Darío Brizuela.
Llegamos ayer, no hemos tenido demasiado tiempo para preparar el partido, no estábamos en el estado físico perfecto para jugar contra un equipo con tanto ritmo y tanta agresividad, y no hemos sabido frenarlo. Deberíamos de haber reaccionado de forma diferente, pero o sea, todo lo pasado, todos somos valientes, es que se dice, así que aprender, es la segunda derrota en casa de más o menos la misma manera, y bueno, pues, que se repita lo menos posible.
Bé, doncs, Laia, 5 jornades, el millor equip és la Penya, la classificació amb 4 victòries. Ahir va guanyar a un Lleida, que ho va fer molt bé. El Lleida és el segon millor equip català ara mateix, amb 3 victòries, i el Barça ocupa la desena posició amb 2, com el Manresa, i dels catalans el que està més avall amb una victòria és el Girona.
Tampoc està travessant un bon moment l'USAP de rugbi a la Lliga, el pitjor d'un equip. Aquest inici que està fent a la història del top 14 ha suposat això el canvi d'entrenador. Avui l'equip de Perpinyà ha anunciat ja el nou tècnic, Laurent Lavit, que substitueix Frank Gazema. Laura Bertran.
La situació de l'USAP és greu. Actualment el club se situa a la darrera plaça del top 14 amb un sol punt després del bonus defensiu aconseguit aquest cap de setmana al Camp del Pau. Si amb el penúltim el Montalbán hi ha 6 punts de desavantatge, amb el Lió, que ocupa la 12a posició, ja els separen 17 punts. L'USAP ha comunicat oficialment avui el seu nou organigrama esportiu encapçalat per Laurent Lavit, un entrenador de 57 anys que ha estat campió de segona divisió l'any 2006 amb el Montalbán i, sobretot, ha aconseguit ser campió de França amb dos clubs diferents, el Castres el 2013 i el Racing 92 l'any 2016 en la final del top 14 que es va jugar al Camp Nou. També ha entrenat la selecció francesa. El seu darrer club era l'Estadi Francès, d'on va dimitir el febrer passat pels mals resultats. A Perpinyà, Lavit arriba acompanyat de dos ajudants, el francès Nicolas Nadau i l'anglès Joe Worsley, i es mantenen dins de l'estaf Mathieu Sido i Nicolas Mas. L'objectiu és sortir de la crisi i mantenir l'USAP a primera divisió. El pròxim partit serà el 22 de novembre.
I tot va sobre rodes a Igualada. Ahir l'equip va guanyar el Liceu en la 7a jornada de l'Hockey Lliga. I així com sentiu, celebrava l'afició igualadina amb l'equip després de viure una jornada d'eufòria, perquè l'equip es va proclamar líder, Mariona Serra, després d'aconseguir aquesta golejada.
Els arlequinats comparteixen el lideratge de l'Hockey Lliga amb el Barça i el Reus Deportiu a 16 punts, però mantenen la primera posició gràcies a la diferència de gols. El partit va començar amb un gol de penal de Roger Bars al minut 2. El capità català va tornar a marcar abans del descans i va situar el 2-0. A la represa, Miguel Cañadillas va anotar el tercer i Marc González va tancar la golejada amb el 4-0 final. Escoltem l'entrenador de l'Igualada, Marc Montaner.
La veritat és que estem molt contents. No ens pensàvem pas que la jornada 7 poguéssim estar en aquesta situació i amb aquests punts, amb l'inici tan dur que hem tingut. Estem contents, som molt conscients també que ens queden moltes coses per millorar encara i per créixer com a equip.
L'Igualada és, juntament amb el Barça, l'equip més golejador de la competició amb 26 gols i també el que n'ha rebut menys amb només 11 en 7 jornades. Aquesta solidesa, unida a l'empat a 4 del Barça-Voltregà, ha permès als igualadins situar-se al capdavant de la classificació en una de les edicions més ajustades de l'Hockey Lliga dels últims anys. Aquest dimecres tornen a disputar la Champions contra el Porto, que la temporada passada en va ser subcampió.
Moment de presentar-vos i explicar-vos el personatge del cap de setmana.
And there's the great Eliud Kipchoge finishing his last 100 meters here at the New York City Marathon.
Ho heu sentit, Eliud Kipchoge, aquest és el moment en què l'atleta canyà arribava a la meta de la Marató de Nova York, en el que ha estat el seu comiat de les grans proves del circuit internacional.
Sí, un moment històric en què Kipchoge, que demà passat farà 41 anys, es va mostrar visiblement emocionat, tot i arribar en 17a posició. El corredor africà ja va anunciar, abans d'aquesta prova, que seria l'última vegada que participaria en alguna de les 7 grans maratons. Nova York, Sydney, Tòquio, Londres, Boston, Chicago i Berlín. De fet, la d'aquest cap de setmana, la de Nova York, era l'única que li faltava per completar-les totes. Kipchoge és tota una llegenda de l'atletisme, dues vegades campió olímpic a Rio de Janeiro el 2016 i a Tòquio el 2020. És l'únic que ha aconseguit acabar una marató en menys de dues hores, 1 hora 59 minuts i 40 segons a Viena el 2019, tot i que la marca no es va homologar perquè era una cursa d'exhibició. Ara el kenià afrontarà altres reptes, llançarà l'Eliud Kipchoge World Tour per recaptar fons per la seva fundació, que dona suport a projectes en educació i medi ambient mentre continua també corrent com a atleta professional.
I és el moment de repassar altres informacions del dia en un format més breu amb la Montserrat. Comencem per el motor.
El pilot de MotoGP, Maverick Viñales, seguirà de baixa una setmana més. Pol Espargaró el torna a substituir aquesta setmana al Gran Premi de Portugal, penúltima cita de la temporada. A Moto3, Joel Esteban recupera la plaça de substitut. El pilot del Prat del Llobregat agafa a Portimao la plaça del lesionat Jacob Ralston.
I un altre punt, Montse?
En tenis, Jannik Sinner recupera avui el número 1 del rànquing mundial. L'Itàlia va guanyar el Masters 1000 de París davant el canadenc Félix Auger-Aliassime per 6-4-7-6. El murcià Carlos Alcaraz és segon. El rànquing mundial femení, la bielorussa Arina Sabalenka es manté ferma com a número 1 i la begurenca Paula Badosa, absent de les pistes, ara mateix és 25a.
Doncs fins aquí el repàs de la informació esportiva del dia. A les 7 ja ho sabeu, més esports amb el Tot Costa, i ara seguim aquí al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.